Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
Quan les dones tenien el poder, lideratge femení a l'antiga Grècia i Roma.
Inici de recerca d'àudio.
Aquest és el títol de l'assaig i punt de partida de la conversa que els companys amb Detentol varen mantenir amb Marta Oller i Gemma Puigvert, les seves autores.
Així és per l'ansió. Inici de reproducció.
És nascut a Roma fa més de 2.000 anys. Viuria en un imperi, tindríem un esclau i amb fures al pati plenes d'oli i vi i una estàtua de marbre dedicada a mi. Si hagués nascut...
Quan les dones tenien el poder, lideratge femení a l'antiga Grècia i a Roma, és un assaig documentadíssim que les filòlogues clàssiques Marta Oller i Gemma Puigvert han publicat en La Magrana. El llibre explica que sempre hi ha hagut dones amb poder, però que la historiografia a mans dels vencedors i dels homes sovint ha optat per bandejar-les i minimitzar-ne la seva presència. Visibilitzar-les, diuen, no ha implicat cap exercici de forçar el que diuen les fonts, sinó que només ha consistit a treure la llum allò que hi era, però que no es volia mirar. Un tema ben interessant que volen comentar en profunditat a les professores Marta Oller i Gemma Puigvert.
I ja les podem saludar, aquestes dues professores, filòlogues i autores d'aquest llibre, per una banda, a Marta Oller. Marta, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies. Molt bé. Gràcies. Molt contenta de ser aquí amb vosaltres.
Te sentim perfecte, Marta. On ets? Si t'ho poden demanar. Físicament.
A casa meva. A Sabadell,
a Sabadell. A Sabadell, molt bé. Moltes gràcies.
M'agradaria ser amb vosaltres, però mira, a Sabadell.
Fa calor per aquí, també. Oh?
Sí, sí, m'ho imagino.
I per altra banda, també saludem a Gemma Puigvert, que ella és una altra de les autores d'aquest llibre. Gemma, com estàs?
Molt bé, bona tarda, un plaer ser aquí al vostre programa i jo parlo des de Sant Quirze del Vallès, molt a prop de la Marta, i molt lluny, malauradament, de vosaltres.
Un poquet, sí. Però bé, la mà enmig.
Exactament, però la passió per Grècia i Roma, d'aquesta mà mediterrània, que és comuna, mos ajudarà a tirar cap endavant aquest cap vespre. Un llibre que hem de dir que, jo ho deia, documentadíssim, i també amb molta informació que hi ha per capbussar-s'hi i per perdre-s'hi una sèrie de jornades per descobrir que moltes dones varen tenir por de tant a Grècia com a Roma. Clar, a qualque entrevista vos he llegit que heu dit que el vostre objectiu amb aquest llibre era aconseguir que el nom o les gestes d'algunes d'aquestes dones excepcionals estiguin al costat dels homes il·lustres i que tots coneixem. Si a Grècia i a Roma les dones hi eren, per què no les veia ningú? Marta, començaré per tu.
Doncs mira, perquè durant molt de temps doncs, no s'han llegit els textos amb la intenció de veure les dones, és a dir, es llegien els textos, però les dones que hi apareixien les saltàvem, per dir-ho així. No hi havia una intenció, un interès per posar-les de relleu. I d'altra banda, si miràvem només textos literaris, clar, es dona una visió molt parcial. Són textos escrits majoritàriament per homes, molt majoritàriament per homes, i que reflecteixen els interessos de les coses dels homes. Si tu vols veure més dones, has de completar aquesta informació amb l'epigrafia, amb els textos que ens han arribat sobre pedra, sobre metall, on veiem una vida més diversa i rica i on apareixen moltíssimes dones, que és el que hem intentat fer també en aquest llibre, no? Contrastar la informació de textos literaris i textos epigràfics.
Clar, això de l'epigrafia era el que m'explicaven a mi quan jo anava a la facultat a llatí vulgar, que mirava molt de grafitis, molta paret, molta pedra, molta tomba, i així era com miraves d'esquetí una mica com era també aquesta vida real a Grècia i a Roma. Gemma, d'entrada, tendim a pensar que fins al segle XX poques dones havien tingut l'oportunitat d'exercir el poder i que el seu paper havia quedat relegat a les tasques de la llar. I jo volia demanar-te, quin poder real tenien les dones a l'antiga Grècia i a Roma?
A veure, de poder real, en primer pla, en tenien poc perquè les dones no tenien cap dret polític. Aleshores, han d'aprofitar qualsevol escletxa per introduir-se en un món que pertanyia als homes. Elles solen estar a casa, el seu àmbit és la llar, però des d'aquest espai intenten, tant com poden, participar de la vida política. I no només en tenim exemples en època imperial, on és evident que les dones que trobem són les que pareixen els successors i que, per tant, legitimen les dinasties de poder, sinó que ja cap a finals de la República veiem dones al costat de grans homes. El discurs acadèmic ha tendit, ho deia la companya, el discurs acadèmic ha tendit sobretot a prestigiar les figures dominants del relat històric, però al costat d'aquests grans homes hi havia dones que aprofiten qualsevol espai que troben per intervenir en la vida política. I us en podria donar molts exemples. La mateixa mare de Brutus, l'assassí de Juli César, la mare Servília, una dona que actua com a consellera política per salvaguardar el prestigi del clan familiar del qual Brutus era el cap visible. Tothom sap qui és Brutus, però probablement no se sap qui és Servília. Tots coneixem el gran Ciceró i, en canvi, coneixem menys la seva dona, que és qui gestiona tot el patrimoni familiar quan el marit Ciceró se n'ha d'anar a l'exili. Sense herència, probablement, no s'explicaria com la seva família es va mantenir en un moment en què, arran de l'exili, les propietats li van ser del tot confiscades. És a dir, que aprofiten tot el que poden per intervenir en política. I us he dit uns quants casos, però n'hem trobat molts d'altres. I no fa falta sobreinterpretar les dades ni falsejar-les, és a dir, hi eren. Però el discurs acadèmic predominant, doncs les ha tingut sempre en un segon pla i és hora de reivindicar-les.
Això que explicaves de Ciceró m'ha vengut en el cap grans escriptors del segle XX, que clar, ells eren els escriptors, però les seves dones s'encarregaven de s'intendència per donar-los sa pau per poder escriure. Exacte. I també moltes de passar a net i de corregir aquests textos i donar-los una mica sa brillantor que després varen tenir. Marta, el llibre l'heu estructurat en l'anàlisi de 5 àmbits en què en general les dones estaven vetades, tant a Grècia com a Roma, que eren l'oratòria, la mediació, la feina, el govern i la guerra. Excepte la mediació, tota la resta de coses solien ser coses d'homos, fins i tot molt entrat al segle XX. No te pensis que hi havia moltes dones que tinguessin oportunitat de formar part d'aquests blocs. No sé quin era el que tenien més complicat les dones per poder-hi accedir.
Mira, segurament fer-se sentir en públic, o sigui, hi havia estava completament vetat pràcticament que una dona pogués parlar en públic. La veu femenina en públic era una cosa molt poc tolerada. Hi havia casos molt excepcionals de sacerdotesses, per exemple, que tenien un paper públic, que tenien una veu que s'escoltava, no? Poder algunes poetes també, que eren respectades, i arrel d'aquí doncs, van poder de vegades actuar i fer gestes molt importants per la salvació d'una ciutat, no? Per exemple, Telesil, la que era una poetessa, no?, que intervé en salvar la ciutat. Llavors, en aquests casos se les escolta. Per tant, la veu, sens dubte, hi ha un munt de mites que parlen precisament de tallar la llengua, de ser molt violents contra les dones que parlen, i després, evidentment, el govern. Penseu que no hi va haver mai, ni a Grècia ni a Roma, cap figura de poder executiu que hagués estat pensada per a una dona. És a dir, les dones podien, per circumstàncies, com deia la Gemma, no?, amb una finestra d'oportunitat, ocupar temporalment un espai de poder típicament masculí, com una reialesa, però no estava mai pensat perquè ella ho fes. Era una cosa sempre excepcional, no? I, malgrat tot, hi ha molts casos de dones que ho fan, no? Ho fan, de vegades per necessitat, de vegades aprofitant l'oportunitat, perquè són dones molt brillants, amb grans grans capacitats de lideratge i amb una idea política molt clara que estan tancades a casa, per dir-ho així, però tenen una oportunitat, veuen aquesta finestra d'oportunitat i ho fan, no? I aleshores és quan les veiem brillar i, de fet, fixeu-vos si són excepcionals que els autors antics, molt majoritàriament homes, que tenen molt poca tendència a parlar de les dones, de vegades no poden fer res més que acceptar que eren meravelloses, que eren excel·lents dones, no? I que van fer, algunes d'elles, doncs, gestes molt grans, no?
Ara, per tant, ara posarem
jo
exemples.
Jo diria això, eh? No sé si la gent m'ho ve igual, però
segurament
la veu,
que sí.
La veu i el govern.
Per cert, Marta, ara el meu company Miquel Junta telefonarà perquè tenim problemes en la connexió, perquè me surts com a molt metàl·lica i jo te vull escoltar quan toca. Així que penja i ara te telefona en Miquel i jo amb aquest en la Gemma, que Gemma t'havia interpel·lat na Marta. No sé si estàs d'acord amb el que deia.
Sí, sí, completament d'acord. En el cas de Roma, per això, tenim la sort de tenir exemples de dones que entren al fòrum, un espai tan masculí com és aquest, com és el del fòrum, i arriben a pronunciar discursos, la qual cosa era excepcional. D'entre les dones que tenim com a exemple de grans oradores, doncs hi ha Hortènsia. Hortènsia era filla d'un dels grans rivals de Ciceró, que era Quint Hortensi Hort, el seu pare. I aquesta dona esdevé la portaveu qui defensa un col·lectiu de matrones a les quals els triumvirs, Marc Antoni, Octavi, el futur August i l'Èpic, davant d'un dèficit de molts milions de sestercis que calien per sufragar les necessitats de la guerra, van promulgar un edicte en què es demanava una contribució extraordinària a les 1.400 dones més riques que hi hagués a Roma. Evidentment, elles s'hi neguen, i el que fa Hortènsia és desplegar una oratòria excepcional, prenent la paraula en nom de totes, i el que ens diuen les fonts és que no va aconseguir del tot els seus objectius, perquè es va gravar, evidentment, a les dones, però en lloc de gravar-se 1.400, se'n van gravar 400 només, per tant, va aconseguir parcialment l'objectiu que es proposava, però el que sí que assenyalen és que, de fet, no era ben bé Hortènsia qui parlava quan prenia la paraula, sinó que qui li anava insuflant les paraules era el seu pare, perquè era inconcebible que una dona prengués la paraula en públic al fòrum. I aleshores les fonts encara precisen més i diuen: és una llàstima que aquesta gran habilitat oratòria la tingués la filla i que, en canvi, no l'hagués heretada el seu germà. És a dir, són models antinormatius. Quan se surten de la norma, el que fan les fonts sempre és subestimar-ne la vàlua i això es veu claríssimament en tots els exemples. En el cas de la judicatura és molt clar i fins i tot quan gosen participar en un camp tan masculí com el de la guerra, com és el cas, per exemple, de Fúlvia, Fúlvia, la gran Fúlvia, no? La dona de la tercera dona, bé, és el tercer matrimoni que té, és el matrimoni en Marc Antoni, i ella participa d'una guerra de Perugia, que és una guerra civil entre diferents faccions de la República. I aleshores el que ens diuen les fonts és que s'encarrega dels preparatius de la guerra, recluta l'exèrcit, li ordena en aquest exèrcit que faci costat a Luci Antoni, el germà de Marc Antoni, que en aquells moments estava assetjat per les tropes a Perugia, i per tant sabem que té un paper actiu. Les fonts la qualifiquen de dux femina, és a dir, no hi ha en llatí cap terme per designar una dona que participa en un àmbit militar. Per tant, a la paraula dux és una paraula masculina, que vol dir cabdilla. En aquest cas, com que no hi ha una paraula per indicar la feminitat aplicada en aquest àmbit, doncs n'hi han de dir dux femina. I sabem que la presència era real en aquest àmbit militar perquè s'han conservat projectils de Fona que contenen missatges adreçats a Fúlvia. Aleshores, ja us podeu imaginar, doncs, el to d'aquests missatges. Són missatges escrits en aquests projectils per part dels soldats, i que tenien un fort contingut eròtic. Bona part del descrèdit, per això, en el cas de Fúlvia, s'explica perquè era la dona de Marc Antoni, el gran rival polític d'Octavi. I són aquests dos àmbits, potser més tradicionalment masculins, aquells en què sobta més la presència d'una dona. I quan hi és, doncs, és atacada per totes les fonts. En el cas de Fúlvia, les fonts diuen que de dona només en tenia el cos.
Clar, perquè no és de Marc Antoni que deien que era l'home de totes les dones i la dona de tots els homes, que també, sí, en aquella època... Tot això és gràcies a en Terenci Moix, que ara, mira, ara m'ha anat bé lo de na Fúlvia, lo de Marc Antoni, crec que ja tenim na Marta, volia parlar de Cleòpatra, perquè sempre mos l'han venuda com una fem fatal, però segons ells en el vostre llibre, ja heu parlat a unes quantes entrevistes, allò que era realment atractiu d'ella era el seu discurs i sobretot la seva conversa. No sé si la ficció històrica ha fet molt de mal en el personatge en aquest sentit, perquè clar, jo es m'he contat que vaig tenir en Cleòpatra va ser a les classes de l'institut, quan me varen explicar història d'Egipte i història de Roma, i després ja va ser en Terenci Moix, no digues que fa un sueño, que clar, és un serial de primera, molt ben explicat, però no sé fins a quin punt mos han venut sa moto, i també sa película de la Liz Taylor en el seu moment, mos han venut aquesta moto de que ella era com una devoradora d'homos, quan en realitat lo que era una estratega.
Exacte, és a dir, si tu llegeixes les fonts clàssiques, Plutarc diu molt clarament, no? Diu, no era pas guapa, el que passa és que tenia, era una dona tan intel·ligent i amb una conversa tan captivadora que realment quedaves com atrapat, no?, en la figura. Aleshores, diu que era políglota, parlava moltes llengües, deia que era capaç de parlar amb la llengua de tots els pobles sobre els quals regnava. Per tant, això feia que no tingués intèrprets a l'hora de parlar amb els seus súbdits, que és una cosa extraordinària en el seu temps i que et dona un gran poder perquè et permet no haver de dependre de cap persona, home, sobretot, de la cort, que estiguin mediant el missatge. Ella podia parlar directament, no?, amb els seus súbdits. I sobretot aquesta idea de que no era guapa, clar, quan imaginem tots Cleòpatra, ens ve el cap la Liz Taylor, una dona espectacular, no?, de guapíssima, i dius, doncs no ho era, el que era una persona molt intel·ligent. I s'ha de dir una cosa... Sempre se l'ha vist com una femme fatal, es va embolicar amb els principals, no?, homes de la política romana del moment, però en realitat no va fer res més del que feien els seus equivalents masculins, és a dir, preservar el seu regne. Ella volia aconseguir que el seu regne no quedés engolit per Roma i va fer tot el que va estar a les seves mans per aconseguir-ho. I si això volia dir, doncs, que s'havia d'embolicar amb un o amb un altre, doncs en realitat formava part de l'estratègia, no?, política d'aliances, que ens pot semblar horrorós, però no és així. Els matrimonis han sigut sempre formes d'aliances polítiques, no?
De i fet, la història de l'Europa medieval i l'Europa moderna se va construir precisament sobre aquests matrimonis d'aliances, perquè t'asseguraves tenir exèrcits que tenirien a favor i no la contra. No ho sé, hi ha hagut molt de reis. Jo ara penso en Enric VIII i Caterina d'Aragó, que es varen casar, tot i que després ja va venir tot estruï desanglicanisme, però d'entrada no era més aquest matrimoni que una aliança entre Espanya i Anglaterra per mirar de tenir bons vincles. Però clar, si ho feia Enric VIII, supos que com que era un home, a tothom li devia anar bé, i els llibres d'història ho han explicat d'una manera, però si ho fan a Cleòpatra, ja és allò, que aquesta paraula que ja ha passat de moda, però que a mi m'agrada molt quan la diu ma mare, que és, Cleòpatra ja era una lagarta, és a dir, ella ho feia amb unes altres intencions.
Exacte, o fins també, clar, la gran pregunta és què hauria passat si ella hagués aconseguit, no?, el que volia, que era que Egipte seguís sent un regne independent, no?, el que passa que va ser derrotada. En ser derrotada, una dona derrotada era un missatge poderosíssim en mans dels romans, no?, de dir, ho veieu, no?, una dona que ha intentat ocupar el lloc d'un home, doncs acaba sent derrotada, és el que toca.
Clar, i parlàvem de fem fatals, clar, aquesta figura de fem fatal, de dona manyucladora, que a través dels seus encants aconsegueix el que vol, clar, nosaltres ara ho veiem amb uns altres ulls, però pot ser aquest tipus d'intimitat, aquest tipus de poder conjugal, per dir-ho de qualque manera, era un dels pocs espais que les dones tenien per poder exercir el seu poder. No era tant que només sabessin fer això, sinó que només els hi varen deixar fer això, que no és el mateix.
Exacte, exacte. És a dir, són dones. Normalment aquestes dones les veiem, tal com les estimen els autors antics, com a dones molt intel·ligents, amb capacitats polítiques, però com que no els deixen desenvolupar aquestes capacitats, doncs ho fan allà on poden. I si això vol dir, doncs, dins de les estances, no?, de la casa, com deia la Gemma, no?, la casa acaba sent una extensió, no?, de la política dels marits, i les dones intervenen, o dels pares, dels germans, intervenen com poden en això. Però de vegades també veiem dones que van a primera línia de combat i que surten fora de la casa, com dèiem amb Cleòpatra, que va a la guerra, no?, i també va a la guerra Fúlvia, són personatges que quan toca surten de casa i si tenen aquesta oportunitat, l'agafen, l'assumeixen amb una gran valentia, perquè en l'època ho tenien tot en contra, no?, realment.
I també, Gemma, de vegades el paper polític de les dones s'ha limitat a la regència, no? Nosaltres, a l'estat espanyol, tenim la regència de la reina Maria Cristina, que és la que tenim com a més dins el cap, perquè és la que ens va tocar estudiant els llibres d'història, però també hi ha un nom propi de l'antiguitat, com era Semiramis, la reina de Nínive, que va ocupar el tron quan el marit va morir, i ella el que volia era mantenir regne pels seus fills. Però, clar, les dones sempre han estat com a regents de transició, no tant com una reina en dret propi.
Exacte, i penso, i ara sentim, penso en el que acabes de comentar tu i també el que deia la Marta fa una estona, en parlar de Cleòpatra, em venia al cap una de les figures que destacà, doncs, per damunt dels homòlegs masculins de l'època, tot abocant gestes de Semiramis, de Búbica o de Cleòpatra, de qui justament es considerava descendent i hereva legítima, que és Zenòbia. Les fonts la descriuen com una dona culta, políglota, que justament ocupa el poder en un moment en què mor el marit i com que el fill encara és molt jove per la regència, ella ocupa el poder. Ocupa el poder durant 3 anys i escaig. Però en aquests 3 anys i escaig que ocupa el poder, desenvolupa una estratègia política, diplomàtica, militar increïble, amb l'objectiu final de recompondre i consolidar les rutes comercials en territori romà i persa. I en última instància, defensar els interessos del seu regne, que era el regne de Palmira. Les campanyes militars, perquè ella també es posa al capdavant d'un exèrcit, li van permetre abraçar tot el que era l'Àsia Menor fins a arribar a Egipte, la qual cosa degué considerar-se una autèntica provocació per la importància simbòlica i econòmica d'aquesta província, que, com sabeu, depenia directament de l'emperador. És una dona al capdavant del seu regne, del regne independent de Palmira, i no és una anècdota, és un fet històric incontestable i molt ben documentat. I el que sí que hem observat és que gairebé sempre la regència de les dones la veiem o bé perquè hi ha un fill que encara no està en edat de regnar, o bé per la ineptitud dels regents. Això es veu molt clar en el cas de Líbia i Tiberi, és a dir, gairebé és una tutela que exerceix sobre Tiberi. O, per exemple, la mateixa Agripina la Menor, intentarà, evidentment, tutelar la figura de Neró. Evidentment, lluita perquè Neró acabi ocupant el tron, en detriment del fill que havien tingut, Claudi i Messalina. Ella lluita perquè el seu fill, que era Neró, pugui ostentar el poder, però quan ostenta el poder, de fet, qui acaba manant és la mateixa mare. Per tant, sempre el que ens mostren les fonts és que aquest poder és un poder que ve condicionat per aquests dos factors. O bé perquè hi ha una incompetència manifesta per part dels marits, o bé perquè han d'ocupar transitòriament el tron perquè el fill encara és menor d'edat. No és un poder amb ganes de perpetuar-se, és un poder interí, per dir-ho d'alguna manera.
I tot això, i molt més, ho trobareu a Quan les dones tenien el poder, lideratge femení a l'antiga Grècia i a Roma, publicat per la Magrana, per les dues professores de la Universitat Autònoma de Barcelona, na Marta Oller i na Gemma Puigbert. Me queden dos minuts, teniu un minut per hom per defensar la vostra civilització. Ho dic perquè na Marta Oller és experta en Grècia, na Gemma experta en Roma, i vos volia demanar quina de les dues civilitzacions va ser més avançada i més permissiva en les dones, per antiguitat. Marta, començaré per Grècia.
Grècia té una història molt llarga i no en tots els moments la dona ha tingut el mateix reconeixement en l'àmbit públic per començar. Aleshores, això jo crec que és de prudència de dir-ho, eh? Aleshores, sí que és veritat que a la Grècia clàssica, a l'Atenes clàssica, la dona tenia un paper públic molt, molt, molt restringit. Molt, poder dels més restringits de l'antiguitat. Però tant en l'època, en el segon mil·lenni, món micènic, en els poemes homèrics, i després ja a partir d'època hel·lenística, quan Grècia entra dins de Roma, potser també per al contacte amb Roma, s'obre una miqueta. I el món hel·lenístic i és una cosa ja una mica... La dona té una mica més de paper. Però si pensem en l'Atenes clàssica, la del Partenó, allà ho tenien molt malament les dones.
Clar, que realment. De vegades pensam en Grècia com a bressol de la civilització i de la democràcia, però clar, democràcia per homes. Perquè,
només per als homes, clar. Ciutadans, lliures, amb els drets polítics que no els hi haguessin limitat. Imagina't, és un percentatge petitíssim de la població que vivia a l'Atenes clàssica.
Lo que ara diríem homes en privilegis, també ja passava a la Grècia clàssica. I Gemma Puigbert, Roma, permissiva o no respecte a Grècia en les dones?
A veure, Roma és una mica més permissiva, les dones tenien més opcions de sortir de casa, entre altres coses perquè hi hagué diferents circumstàncies jurídiques i socials que les van afavorir. Per exemple, la capacitat d'heretar, la generalització del matrimoni sine manu, que volia dir que deixaven d'estar sota la protecció del marit, també el relaxament d'una institució que era la tutela mulieris, ja no feia falta que tinguessin un tutor per tirar endavant segons quines activitats, i per tant aquestes circumstàncies ens permeten conèixer el testimoni de matrones romanes influents en àmbits tan masculins com l'àmbit de la política, el que comentava també la Marta fa una estona. Elles aprofiten l'espai de la llar per ser influents en tot el que poden, en àmbits com la judicatura, ja hem explicat doncs, el cas d'Hortènsia, per posar un exemple paradigmàtic, o fins i tot doncs, la milícia, amb figures com Fúlvia, Zenòbia, etc etc. Per tant, diríem que a Roma les circumstàncies les afavoreixen una mica més, però sempre, sempre, sempre cal anar molt amb cura i explicar que aquestes circumstàncies afavoreixen les dones pertanyents a l'elit, que són les dones que apareixen en les fonts que nosaltres hem estudiat.
El privilegi, estimada Marta, estimada Gemma, sempre serà el privilegi. Ha estat un plaer parlar amb vosaltres dues. M'han vengut ganes de matricular-me a l'autònoma de clàssiques per tenir-vos de professores, les coses com són, perquè he passat un guster llegint i preparant l'entrevista. Un llibre recomanadíssim, aquest de Quan les dones tenien el poder, lideratge femení a l'antiga Grècia i Roma, de les professores Marta Oller i Gemma Puigbert. Vos ho passareu pipa, ara que ve l'estiu i tenim temps, llibres llargs, però molt profitós. Marta, Gemma, ja ho sabeu, si tornau a fer estudis sobre Grècia, sobre Roma, aquest era el vostre programa, perquè jo som un home del segle XIX i a mi tot allò que va passar abans del XIX m'interessa moltíssim. El segle XX i XXI ja m'agafen una mica major. Per tant, una abraçada molt forta a totes dues.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Ha estat un plaer.
Igualment, Tona Ferrada. Final.
Si voleu passar un cap vespre diferent, vos recomanem escoltar Tèntol, de dilluns a divendres, a partir de les 3.
A l'estiu canviem els horaris. I no sempre podem escoltar el nostre programa preferit perquè som a la feina, o a la platja, o al súper. Amb el servei a la carta pots muntar-te a la teva mida la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, al teu ritme, quan vulguis i on vulguis.
A tu, Maria, te faré una pregunta seriosa. Que tu toquis les xeremies, flabiol i el tamborino, no vas separat el que ballis reggaeton fins en terra?
No. A més, a les pitxorines mos agrada molt fer twerk.
Estau molt festeja. Amb el blauet, un pata de coro.
Crec que si feien twerk amb el blauet...
La mare de Déu de Lluc se posarà les mans en el cap.
Se taparan el vol.
Xiu Xiu, de dilluns a dijous, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
En els darrers temps, a una comunitat com la nostra, en la que se suposa que hi ha un nivell de vida més o manco benestant...
Consultant base de dades.
Ens trobem amb persones que no només poden estar en situació d'exclusió, sinó que hi ha persones que treballen i no els hi basta. I per això han de cercar ajuda en diverses entitats.
Arxiu localitzat.
D'aquesta delicada situació se'n va parlar al magazín d'actualitat El Dia.
Inici de reproducció.
Vivim a unes illes on hi ha, malauradament, molt de contrastos, no? És una realitat que vivim cada dia. Per una banda, el luxe, per una banda, totes les celebritats, la quantitat de dobbers, com algunes cadenes britàniques se fan, si no, ressò de l'altra cara de la moneda, no? Que seria la situació de precarietat, perquè, malauradament, la gent que demana menjar, companys, no deixa d'augmentar.
Sí, i molts d'aquests usuaris que cada dia fan coes per poder menjar, alguns i unes que res, però cada vegada n'hi ha més que tenen feina, que són treballadors, però que no guanyen del més abastament per poder menjar.
I per això avui volem analitzar aquesta realitat, aquest contrast amb una comunitat amb bones dades per fa a turisme, però no les mateixes dades perquè fa a qualitat també de vida. Ho analitzàvem amb diverses representants de les entitats que van feina dia a dia, donant ajuda i aliment a les persones que més ho necessiten. D'entrada aquí a l'estudi saludam a Catalina Cunill i a Rosalia Company, a Catalina com a presidenta de Zaqueo i a Rosalia com a membre de la Junta. Benvingudes les dues, gràcies per venir.
Moltes gràcies i bon dia.
I saludant també a Natàlia Gamarro, que la tenim en connexió com a coordinadora de l'associació Tardor. Natàlia, què tal? Benvinguda.
Buenos días a todos.
Començam amb Catalina i amb Rosalia, perquè quina és la situació ara mateix? Vosaltres heu notat que augmenten el nombre d'usuaris, de persones que fan cor cada dia?
Sí, nosaltres sí que ho hem notat, però heu dit una cosa que és precisament la clau. No són coes de fam, sinó són coes de necessitat econòmica molt forta. Uh-huh. Si vosaltres mireu un pot la coa, veureu el perfil de la gent, que no és tot aquesta gent que viu al carrer, que n'hi ha, sí, clar que n'hi ha.
Parlant de però treballadors, de gent amb feina.
De gent que molt d'ells tenen amb feina. Uh-huh. Molta gent que ve en la bossa del Globo, senzillament, sí. I les dius, però sabem que cobreu, sabem que cobreu poc i vos ho donem, perquè realment és una necessitat econòmica que no els abasta. I això ho han notat en el perfil de la gent que ve. Se nota cada dia, i augmenta. Augmenta perquè tornem a estar 220, 230, 250 diaris. Per tant, tornem a estar un poc així. Ara va d'haver-hi el fi de setmana, perquè Pantura, si cobren una petita quantitat, hauran tingut sestre, i diuen, ah, doncs pues, mos podem anar a comprar alguna
cosa. Clar, la Catalina parla de gent amb feina, de gent amb sous precaris, sí. No només gent que per qüestions de la vida li ha duit a viure al carrer, que també, no?, sinó altres perfils que han anat canviant amb el temps. Natàlia, des de tardor, és que mos està parlant directament des del menjador, és així, Natàlia, perquè te veiem la imatge que ara compartirem de nou amb els espectadors de televisió i crec que te trobes just fent feina al menjador, és així, mos ho pots confirmar, i si és així, quina és la situació en aquests moments?
Sí, primero disculpa porque escuché muy bajo, así que trataré ahí de responder con lo que me ha llegado. Sí, la situación está muy difícil, está difícil para la familia, está difícil para las personas que trabajan. El tema habitacional lo viene siendo algo, una situación, una realidad que se está, creo que la isla lo está superando. Y bueno, sí, las familias no llegan con su luz, con su gas, con sus costos de alquiler.
I entenc, Natàlia, que les persones que veiem i que t'acompanyen són voluntaris també, que t'estan donant una mà.
Sí, mira,
totes les persones que s'assumen, que les veiem, i ja aprofitam també per saludar-les, però afortunadament hi ha molta gent que fa feina de voluntari, tant a tardor com a faqueu, ara ho explicarem, no?
Sí, justo los presento a las chicas y a Antonio, que vienen de Francia, es su primer día, nosotros tenemos convenio con la universidad y después hay todo un sistema de gestión de voluntarios, porque somos todas personas que estamos aquí y bueno, no todas podemos estar todos los días ni todo el tiempo, entonces se gestiona más grande el voluntariado, se sostiene con un flujo grande de voluntariado.
Natàlia, Rosalia, el que dèiem al principi, som una comunitat amb el turisme el principal motor econòmic, acumulam estius amb bones xifres, per tant, això teòricament s'hauria de traduir amb les persones que fan feina en aquest sector en sous que li permetin tenir una qualitat de vida decent, però noteu que això s'està traduint amb un millor benestar o no? Perquè si m'adeus que augmenten les coses, qual cosa està fallant, no?
La part econòmica.
Nosaltres no hem notat la diferència, al contrari, no sé. S'han afegit ara, des de fa mig any, això, els musulmans. Els musulmans no hi eren fa...
Cada vegada s'afegeixen nous perfils, no?, de la societat.
Sí, exacte.
En aquest cas, no? Exacte. Abans no hi havia gent en feina, ara hi ha gent en feina... Ara
i
hi ha...
50 o 60 cada dia de musulmans. Cada dia. Més els altres. O sigui, el nostre grup sempre són un 250-280.
Hi ha pensionistes, també?
Perdó?
Hi ha pensionistes,
sí.
També?
Jo crec que sí. Hi ha un munt de gent que ve ben arregladeta, o sigui, que no són la gent de fa... No. 10 anys o 15 anys que venien, que eren d'esquerrer. No, d'esquerrer n'hi ha. Però n'hi ha, és una minoria, la gent que ve d'esquerrer. M'entens? O sigui, gent que sabeu que viu en casa o que més o menys ve...
Vosaltres, Catalina, sou voluntàries.
Tots som voluntaris, sí.
Hi ha voluntaris de totes les edats, perquè ara veiem que... tardo...
Aquí mirant.
Exactament.
Té una edat, Jean Fernando.
Mira, voluntaris de totes les edats, perquè tardor mostraven aquests voluntaris més joves, que fins i tot havien vengut de fora. Aquí també parlam de voluntaris de tot tipus d'edats. O hi ha un perfil de voluntari que diguis...
No,
sols ser més gent major, gent jove.
Gent major, gent jove. L'O de universitat m'heu entengut nosaltres. S'hi han vengut durant tot un mes tres nines de França i venien cada dia. I ha estat una experiència molt positiva i molt agradable.
Me'l van ajudar molt.
Molt. I el que dèieu vosaltres de persones majors, moltes del barri que venen ja jubilades, però bastant majors. I que les dones evites pagar aquell sopar i fer-lo.
Natàlia, vosaltres a tardor també vos ha canviat el perfil? És a dir, teniu gent que té feina, persones amb pensions que no arriben a final de mes... M'imagino que ja no hi ha un perfil de persona d'aquella que vivia en el carrer i venia a demanar, sinó gent que no arriba a final de mes, que té feina o que té una pensió, però no pot menjar. També vos passa a vosaltres, Natàlia?
Sí, nos passa que en este momento estamos asistiendo a un 30% condición de calle, un 30% familia, y las otras personas son mayores de 55 años que seguramente reciben de estas pensiones o estas ayudas por mayores y que no llegan a sus necesidades básicas. Sí, es un perfil notable y como lo decían antes, nosotros los veranos siempre baja, bueno, siempre no, hace 2 años y desde este es el segundo año que ha aumentado y la verdad que nos resulta preocupante la situación.
¿Cómo se puede?
Porque en el verano las personas salen a trabajar y este verano es grande. Nosotros estamos atendiendo ayer con la fundación de Endesa, de los jóvenes de Endesa, hicimos 350 hamburguesas y nos quedaron 40. O sea que repartimos 310 hamburguesas. Y como decían antes, muchos jóvenes que vienen de otros lados, de repente hay un flujo grande que llama la atención. Sí.
¿Cómo poden donar una mà? Com us podem afegir en aquesta situació? Començ per Zaqueo. No sé, ara moltes persones tenen vacances, moltes persones ara mateix tenen temps, sí. I a vegades hi ha moltes persones que se senten soles durant l'estiu, persones majors, que també se pot aprofitar per fer un poc de... per sociabilitzar, per conèixer altres persones i, damunt, sumar-se a una bona causa. Com, Catalina Rosalia, se pot donar una mà?
Nosaltres, el problema greu és que tenim un espai molt petit i sense possibilitat de tenir cuina. Dependem de gent que mos cuini. Cap a l'estiu venen grups o grups que, lògicament, per vacances, no fan menjar. I ara, per exemple, el mes de juliol, posam les quadres que jo faig, posa Zaqueo, vol dir que m'ho hem de preocupar en altres. Clar. I comprem una cosa o comprem l'altra. El que mos fa més falta, grups que mos cuinin, que molts de grups que tenim ho fan per famílies. Cada família fa la mateixa recepta.
O sigui, això és una crida a restaurants, hotels, no tant, sí, que tinguin cuina pròpia. Qui més entraria en aquest grup?
Perquè restaurants te donen el que et sobra. I si te sobra, per exemple, per 30 persones i tu te'n venen 250, no tens la diferència, perquè no saps el que et sobra. I pentures dia que ells les va bé, o un event, que t'ho donguin, és el dia que tu tenies per cuinar, com ens va passar, per exemple, ahir. Molt agraït, però per tant, no necessari seria, aquell dia.
Quin seria el perfil concret que aprofitàvem ara que demanau?
Que qualque grup, sigui un hotel, sigui el que sigui, se comprometés a un dia res més fer-nos menjar. Però per aquell dia, no per com a sobres, que és el que la llei ara no poden tirar res, molt bé, però s'ha de saber també distribuir.
Això és el que necessita Zaqueo. Sí. Què necessita tardor? Natàlia, aprofitem per fer una crida aquest dia, que són especialment complexos.
Bueno, tardor siempre necesita manos, siempre necesita voluntariado, en principio. Y después pedimos los alimentos básicos que nos cuesta bastante. Tenemos todo un recorrido de donaciones que hacemos a diario, donde muchas empresas, muchos lugares, recogemos todo eso y necesita los productos básicos, leche, aceite, atún. Y nosotros con eso aquí en la cocina creo que hoy estamos haciendo magia para tantas personas.
Des d'aquí, tot el nostre suport, benvinguda també en aquests nous voluntaris que venen de diferents llocs del món i que s'assumen, en aquest cas, a donar una mà. Avui parlam amb dues entitats, Zaqueo i Tardop. N'hi ha moltíssimes, i moltíssimes a diferents indrets de les nostres illes, que tothom, per petit que sigui el gest, se pugui sumar a facilitar la tasca tan complexa que fan aquests voluntaris. Estic molt agraïda a na Rosalia, a na Natàlia, a na Catalina, que mos hagin visitat avui, i vull pensar que pot servir d'alguna manera fer aquest estiu un poc més fàcil. Gràcies per la visita.
Gràcies a vosaltres, que sempre esteu pendent d'aquest tema.
No, més faltava.
Sí, sí,
gràcies, Natàlia.
Gràcies a vosaltres.
El dia s'emet de dilluns a divendres a partir de les 9 des de matí. A més, podeu seguir-ho també per televisió entre les 10 i les 12 del migdia.
Viu l'estiu i Vetres Ràdio.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch. A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Ferran Pereira presenta cada nit a Eclèctic a IB3 Ràdio.
Indexació de dades.
Però en aquesta ocasió el pogueren sentir a la ràdio pública en la seva faceta de convidat.
Preparat l'àudio seleccionat.
Passa al programa L'Aviador.
Play.
I remember you. You're the one who made my dreams come true. Few kisses ago. I remember you. You're the one who said I love you too. Didn't you know? I remember to a distant bell and stars that fell like rain.
No podria ser d'una altra manera. Rebem amb bona música, Mònica, a un melòman, el melòman precedència de la ràdio, no?
Exactament.
On d'ells, on d'ells.
Ara ja... Així ho demostra cada vespre al seu programa eclèctic, que és precisament això, una mostra de músiques molt variades. Però avui Ferran Pereira mos ve a xerrar de, com a melòman especialitzat en el món del jazz i també com a fotògraf, perquè ell, a més de company periodista, a la ràdio, als mitjans, crític, de música també, de teatre, també fa fotos, i avui mos ve a parlar d'una exposició que s'inaugura aquest diumenge en el claustre de Santo Domingo d'Inca. Té a veure amb les dones músiques de jazz. De fet, es titula Jazz, es nom de dona, i podem precisament allà trobar fotografies, només 10, però que mostren que el paper de les dones a la música en directe, en el jazz, ha passat de, suposadament, allò que solem imaginar que és una cantant solista, a una multiinstrumentista, una dona que és equivalent a qualsevol dels homes i que no només funciona com a façana, no?, com a veu dolça i delicada. És així, Ferran?
Efectivament, aquesta és l'idea, i amb aquesta idea de reivindicar la dona dins el món del jazz és amb la que s'ha preparat aquesta exposició. Perquè, com tu bé deies, pràcticament el paper de la dona quedava relegat, cantant, a vegades pianista, i excepcionalment com a guitarrista, sobretot la part del blues. Això ha passat a la història sent història, evidentment, perquè avui ens podem trobar no només instrumentistes de qualsevol instrument, sinó grans instrumentistes, que això és el més important. És a dir, no fa falta fixar-se, quan parlam del paper de paritat tan en boca avui en dia, no fa falta fixar-se si a darrere hi ha una dona o un home, sinó com sona. I avui per avui, una trompetista o un trompetista pot sonar igual d'esplèndid.
Hem començat precisament amb música d'Andrea Motis, una de les artistes retratades en aquesta mostra. Hi ha una mescla d'artistes locals i també d'altres que han vengut a actuar a ses illes, no han vengut a actuar a concerts o a festivals.
Sí, pràcticament totes les fotografies que estan a l'exposició són fotografies fetes aquí. Hem volgut seleccionar precisament instantànies que he fet aquí.
Aquí a Mallorca o aquí a Balears?
Mallorca. En aquest cas, totes han estat fetes a Mallorca i que em perdonin moltíssim, no? He intentat deixar un poc de banda aquests tòpics que parlaven abans. No hi ha cantants, no hi ha cap cantant, i només hi ha una pianista. No per res especial, més enllà d'aquesta reivindicació de grans instrumentistes en qualsevol instrument. Poden trobar des d'una flautista a una arpista o un harmonista, per exemple.
Com són aquestes fotografies, Ferran? Com les definiries? Amb el format, amb els materials que has utilitzat per enquadrar-les? Bueno,
sí, és un format que darrerament m'està agradant bastant, perquè no és un format excessivament gran, són 50 per 70, però així mateix tenen una presència determinada. Perquè m'agrada que les exposicions, cada una de les fotos parli per ella mateixa. És a dir, independentment de que formin part d'un col·lectiu, formin part d'un leitmotiv d'aquesta exposició, que cada una tingui la força pròpia de cada una d'elles. I sobretot, més encara, amb un tema com aquest, que remarca el personatge de la dona. No són instrumentistes de jazz, sinó que són dones instrumentistes de jazz.
Te demanava abans lo de Mallorca, perquè també vas a Eivissa, també a Festival de Jazz, i també hi ha grans dones instrumentistes, també a l'organització, vull dir que toquen, sí, i repeteixen, sí. Namuriel, per exemple, o d'altres, però bé, ho has centrat en Mallorca en aquesta ocasió.
Sí, en Namuriel, precisament, era quasi una de les que hauries a l'exposició, si m'està escoltant, que me perdoni, som molt amics, Namuriel Grossman, però en el final me vaig decantar cap a un altre, perquè ja tenia saxofonistes. Aleshores volia fer una mostra àmplia d'instruments, sobretot, també, no? A part de que també és trompetistes, n'hi ha dues, una britànica i després l'Andrea Motis, que sentíem ara fa una estona de fons, no?
I quins instruments surten, ja que tots són diferents?
Pues mira, des d'una trombonista fins, com he dit abans, una harmonista, contrabaixista, la contrabaixista na Júlia Valle, que és un poc la fotografia que obri l'exposició. Després també una arpista, flautistes, saxofonistes, teclistes. He intentat recopilar un poc tots els instruments que tenia possibilitat, perquè també l'espai és escàs, i per donar-li aquesta sensació d'independència que ha donat fotografia estan posades bastant separades una de l'altra.
Que bé, idò, aquesta mostra s'inaugura aquest diumenge. A quina hora, Ferran?
A les 8 del vespre.
Bueno, ja no farà tanta calor.
No, exacte, ja. és previ del festival, que el primer concert serà a les 9, en K12, a la banda d'en Gori Mates, que
molt estimat.
Que són molt bons.
Sí. Mm-hmm. Que bé, o sigui, que s'adonarà el sus en el Festival de Jazz d'Inca amb aquesta exposició que després romandrà oberta tot l'estiu fins a final de setembre.
Efectivament, sí. No només serà durant el període de festival, que evidentment ve a reforçar un poc com una activitat més del festival, sinó que el festival que acaba a finals de juliol, ja saben que el Festival de Jazz d'Inca és de diumenge en diumenge, durant el mes de juliol, després seguirà durant el mes d'agost i setembre també perquè se pugui visionar tranquil·lament.
I després és possible que vagi a un altre lloc o que s'acompanyi d'alguna xerrada o d'algun escot, no ho sé, que tingui més vida, un llibre, alguna cosa més.
La veritat és que quan va néixer aquesta idea ja fa estona que navega per dins el meu cervell, i sí, és com una espècie d'història. Allà on hi pugui haver fotografia i també pugui haver-hi unes xerrades, entre cometes. Ja sé que a la gent tampoc no li agrada massa que li contis la vida dels artistes, però bé, una xerrada de com ha anat la història de la dona dins el món del jazz. És a dir, tinguem en compte una cosa, que el primer àlbum que se va enregistrar va ser d'una dona guitarrista, d'una dona de blues, no? És a dir...
Qui va ser ara de dir el nom? Ai, no, el cercarem ara tot d'una.
I bé, es fent aquesta evolució fins a arribar als dies d'avui. Perquè, a més, això, i perdoneu, és un fet que quan jo he estat director artístic dels festivals, sempre te diuen, escolta, pensa en això de la paritat, que hi hagi d'haver dones també i tal. I jo sempre he dit el mateix, a mi no m'importa qui bufa un saxo, per exemple, o qui sona una trompeta, sinó m'importa com sona. Aleshores, d'aquesta reivindicació és quan trobes que no fa falta parlar de paritat. El que deia abans, fa falta parlar de bona música, i te trobaràs darrere d'aquest instrument, segurament, a moltes dones.
L'has trobada?
No l'he trobada.
És la Mami Smith.
Mami no? Smith.
Sí.
Sí.
I també l'han trobada. Va gravar una cançó que s'ha de Crazy Blues el 1920. Una dona del blues, exacte.
Arriben els festivals, Inca, acaben de dir, ara recordarem, repassaran la programació, després a Sa Pobla, juliol, Palma, agost, Eivissa també a setembre. Ferran, tenim afortunadament un panorama molt interessant pel que fa a festivals. Començant per Inca, si vols, que ens espera.
Sí. Inca organitza 4 concerts. Ja he dit que s'inaugurava en K12, el trio d'en Gori Matas, que realment és molt, molt interessant la música que fan. Han fet un segon projecte, ja que de moment no és un disc, però sí, està a les xarxes. Qualque dia potser se materialitza amb un vinil o amb un compacte, no ho sabem.
I potser algun dia troben un foradet per venir en el programa perquè els han convidat moltes vegades.
Van venir, però en format d'entrevista, no?
Sí, o com sigui, o en Gori, en qualsevol dels grups que té.
Després...
Sí, van venir fa temps, però...
Dia 13 de juliol, que serà l'altre diumenge, Miquel Àngel Lacomba, en seu quartet, remarcaria l'actuació de dia 20 de juliol, que és el tercer concert, en la Voodoo Children Collective, d'Antoni Baquer. És un projecte molt personal d'Antoni. Antoni, a part de que li tenc una estima molt especial, és un arranjador brutal, sobretot a mi personalment és la faceta que més m'agrada, i té aquesta espècie de Big Band amb gent molt, molt jove, nins, en fi, fa una mescla de generacions que és molt, molt interessant. I després tancarà el festival dia 27 Néstor Fernández Mata en quintet, que és una trompetista també... està interessant, és a dir, un programa bastant, bastant variat.
No mos poden queixar, no?, de festivals de jazz a les illes anant bé. A Menorca, tal, faltaria una, a Eivissa en tenim dos, no?, i a Mallorca...
A Menorca també tenen el festival, el que passa és que és un festival de primavera, per dir-ho d'alguna manera, comença normalment març, abril, depèn de les dates, i dura un parell de mesos amb actuacions escalonades.
Ah, molt bé, sí.
Quin és el concert, Ferran, ja sigui dins un dels festivals que s'han de fer en aquests mesos o fora d'aquests festivals, que no se pot perdre un bon aficionat al jazz aquest estiu?
Jo diria que la inauguració del Festival de Jazz de Sa Pobla, dia 24 de juliol, Christian McBride. És un contrabaixista que ha tocat pràcticament en tothom, és un gran mestre del contrabaix, i a més fa un recordatori de Ray Brown. Ray Brown va ser un dels grans contrabaixistes, contrabaixista d'en Bill Evans, contrabaixista de grans orquestes, i la veritat és que tot apunta de que serà un vespre realment inoblidable.
Que bé, no baixa el nivell, eh? El poble està ja sempre remant, sempre lluitant, treballant per oferir un bon festival, i ho aconsegueix.
Sí.
I també sempre hi ha una cantera, no?, d'artistes de jazz, unes noves generacions que també destaquen, i molt, no? Hem parlat d'en Gori, però tal vegada en Pere Bujosa...
Geomètric al Sardí, per exemple.
Sí, podríem parlar de moltíssims músics. Jo en podria anomenar molts, però me'n deixaria més sense anomenar.
Però anomena algun de cada illa. Bé, tenim a...
Pere Navarro, per exemple, d'Eivissa, o en Muriel Grossman, també d'Eivissa.
O aquesta, la d'Eivissa de sa Marimba, que en Andrés Coll, per exemple.
En Andrés
també.
Coll és un gran valor, que si segueix treballant de la manera que ho està fent, i sobretot en seu criteri que ho està fent, ens s'enxerrarà molt i durant molt de temps. És un atleta molt jove, molt serio. Basta dir que el seu predí musical és en Joachim Kuhn. Joachim Kuhn, ara és que el llinatge se m'anava cap a un altre costat. Joachim Kuhn, que és, bueno, és tot un referent dins Europa, i aquest músic el va agafar i li va dir: escolta, tu has de fer això, ets extraordinari. El seu bateria és en Ramon López, un músic que està, bueno, fins ara vivia a París, ara segueix visquent a França, però s'ha desplaçat de la capital. És una formació molt, molt interessant, i a més ell és un músic que toca les castanyoles i vicenques, que si ho sabeu tenen un so molt particular, molt més molt més profund que la clàssica castanyola, i això també li ha ajudat molt a anar integrant dins el jazz qualque cosa de la tradició eivissenca.
Bé, i Marco Mezquida, que no fa falta explicació, però també és un gran valor, no?, en aquest món. Per tant,
sí,
molt bé, els
Menorca,
músics,
sí,
els músics de ses illes, que sí, també destaquen en aquest àmbit, cosa que mos fa molt contents. Alguna altra cosa que volguessis destacar? M'agradaria demanar-te també, com a crític, si sempre trobes coses bones a dir, o si també, si t'agrada...
Això sona molt malament. Sempre trobes coses a dir.
No, bones,
sí,
a destacar.
Sí.
Sempre mires de dir lo més bo. T'agrada també remarcar constructivament allò que se podria millorar?
Sí, 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 bueno, és un poc la fama que tinc, també. Vull dir, és el crítico duro. Vull dir, és que crec que és important, sobretot constructivament, tu has dit, dir per on a vegades se poden perdre un poc les coses, però també, evidentment, quan hi ha coses realment extraordinàries, també se diuen i s'han de dir, i els he dit moltes vegades, així com també col que pic, també he tret, bueno, qualque defecte de qualque músic.
Ferran, un plaer escoltar-te sempre i ara més veure't allò que has creat amb aquesta exposició. Recordem la data d'inauguració, l'hora?
Dia 6 d'aquest mes, aquest diumenge, a les 8 del vespre.
Al claustre de Sant Domingo, un lloc més preciós, allà Inca. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.